Terra Catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC 1 Islàndia, amb Albert Om.
Avui a Islàndia una cosa que encara no havia passat, que és que per primera vegada coincideixen... Vols esperar un moment, per favor, que parlo jo ara?
Sí, sí, no, és que ja hi som.
Ja hi som de què?
I sóc jo aquí.
Puc acabar de... Sí, ja, no, és una frase,
ja,
només.
Digues la frase.
Que per primera vegada coincidiu dos dels homes que més riure ens fan en aquest programa.
Molt bé, felicitats.
José Corbacho, bona tarda.
Bona tarda. Jo com estic acostumat a no poder parlar després de la seva sintonia que acabi, però he vist que no, has començat a trepitjar aquesta música i què està passant
aquí. José, perdona.
Feu feixetes, bona tarda.
Bona tarda, Albert Om, Corbacho, Maria, a tot l'equip, família, president, diputats...
Catalunya, en general.
Catalunya, en general. Som dimecres... En principi, avui és la meva secció.
Ah!
I com sempre, a la meva secció, a la que ve algú, amb tot, vull dir, tots els respectes i molt de carinyo... I que
és la primera vegada que em diuen algú, tampoc.
Però tu em pots explicar per què sona la teva sintonia i no la meva, una vegada més? O sigui, ve en Guillem Aubà, sona la seva sintonia. Ve en Joaquim Luna, sona la seva sintonia. Ve les Dones Déu, sona la seva sintonia. Tothom sona la seva... I sóc jo, i has sentit mai tu la meva sintonia?
Molt maca. És com un medley de les sintonies dels altres.
Bueno, és que m'estic quedant sense personalitat de sintonia, José.
Potser estàs agafant la personalitat una mica de cadascú dels altres, que també seria
interessant. Mira, més em faltaria això, aquesta edat.
Potser t'estàs fotent gran i et queixes per tot.
També pot ser.
Perquè
també
no només tens sintonia, sí. Fel, que ara la sentirem, sí. Sinó que a sobre tens patrocinador.
Mira, perdona?
Mira.
Els llums de Sant Pau et presenta aquest Nadal l'univers de la llum. I ara t'ofereix aquest espai.
Hòstia!
Perdona, ara què?
Hòstia, t'has
precipitat.
És acollonant, això,
o sigui, tens patrocinador,
home,
tipus, rondines...
Home, no ho sabia jo, no sé ara en directe, això,
ara què haig de fer jo, marxar, no?
Home, no, però...
Que jo no tinc ni patrocinador ni res.
Però tu imagina't, amb qui estàs? Estàs amb un tio que té patrocini,
Sí, i tant. I a més,
i és el segon patrocini, al llarg de la història meva en aquest programa.
A més, tenia raó amb una cosa, no havia sentit mai la sintonia i la trobo molt, molt elegant.
És elegant, Hòstia, per això, em sorprèn. I la veu d'aquesta noia, el puc conèixer, m'agrada molt aquesta veu, Hòstia, a més, el dels llums de Sant Pau,
bueno, l'any passat ja hi vas estar, que vam fer un programa des d'allà.
Em va encantar allò dels llums de Sant Pau. Vaig d'Arbúcies, la gent que va arribar a baixar, per allò ja has estat, José.
I tant, hòstia, preciós.
Focus i focus i bombetes.
Et dic una cosa.
Vés amb un sogre, vés amb ulleres de sol, perquè hi ha un espetec de llums que és que... És que...
Espera de que fet, aquest any encara n'han posat més, de llums.
S'està comentant que potser Vigo passa a la segona posició d'il·luminació europea
és que allò
per
és,
darrere,
Allò és molt bèstia, vull dir, d'això, mira, ara estic pensant que em sembla que això deu ser novembre i fins al gener ho poden fer,
sí,
tota la gent del país,
sí,
qui sí, vagi, sí. Que no s'ho vegi. També vull avisar aquests de la llum de Sant Pau, que si jo foto el patrocini, de la mateixa manera que els de Castelldor van incrementar vendes, aquesta gent es poden trobar a vendre a fotre bombetes arreu del país.
És veritat que hi va haver una època que només veies per l'AP7 que anava
tirs,
camions
palets,
i palets de Castelldor.
De xampany d'aquest de Nostro del Cava, i ara aquesta gent els hi passava el mateix, que comprin bombetes allà on sigui, perquè això serà una bogeria.
Ja esteu contents, tots dos?
Home,
tu ja ho estaves, José, perquè no t'has queixat de res.
Ara estic tranquil.
Ara estàs tranquil per patrocini.
Saps que cobraràs a final de mes,
Sí, bueno, això ho vaig anar a parlar també amb el director i amb quin tant per cent em porto jo d'això.
De l'altre que...
M'ha dit que en parlaríem encara. Que ara a vegades el veig i dic, director, i em diu, feixades ja, espera que hagi d'acabar de tancar allò del patrocini. No, de moment no n'he vist ni cinc, però...
Que no tenies un intermediari, que
et feia
aquestes gestions.
Sí, però em va plegar. Perquè em va dir que el director també l'esquivava i el setmana passada el vaig trobar, director, què, el del cava. I em diu, Feixades, encara ho hem tancat. I ara ja fa dies, que no fem res del cava.
L'has de currar, la
directora. Sí, hauré de baixar algú de negocis, tres o quatre amics meus. Ja. Sí.
També.
És un bon sistema, és un bon sistema. Sí, sí.
A l'armari que hi tenies abans el cava, ara que hi tens bombetes.
No, la setmana que ve em baixaré. No, clar, no ho sabia jo, això. Em baixaré la setmana que ve bombetes. Ja en tinc a casa.
Bé, aclarit tot això, com que sou dues persones, tant el José Corbacho com el Fel Feixades, que estem acostumats a veure'ls a dalt de l'escenari, avui ens agradaria que ens expliquéssiu què veieu vosaltres des de dalt de l'escenari, o què us ha passat a dalt de l'escenari. No? Totes aquelles històries que el José diu, no hi haurà, no ho sé avui, diu, perquè si he d'explicar tot el que m'ha passat a mi a dalt d'un escenari...
Perquè jo no rondino tant, però també sóc gran, eh? O sigui, el que passa és que ho porto d'una altra manera.
Ho portes amb més dignitat. Bé, va, José Corbacho i Fel Feixades. Històries que els han passat en aquests dos a dalt d'un escenari. Per exemple, el ridícul més gran. Un dia que diguis, hòstia, avui he fotut el ridícul.
Per al·lusions, comença tu.
Jo, m'ha vingut al cap, quan heu dit això, una vegada, a un poble... Jo sóc molt dolent amb els noms dels pobles, això hauríeu haver convidat en Xuriguera, que ell se'n recorda exactament de tot, però vam actuar una vegada amb l'espectacle de Teatre Total, el primer que vam fer amb Teatre Guerrilla, que sortia millor sols. Vam anar a un poble a actuar, i a mig bolo, i jo em vaig com quedar com en blanc, i ell se'm queda mirant, i també va començar a dubtar del text, i llavors no sé què ens va passar, que vam anar marxant de l'escenari, no ho vam fer mai més, vam anar com marxant de l'escenari, com molt espantats, dient, què ens està passant? I vam quedar amagats a cametes, tots dos, i la gent rient, pensant-se que era part de l'espectacle. I ens miràvem un i altre, i dèiem, surt! I em deia, surt tu! I deia, és que no sé què haig de dir. I deia, jo tampoc! I quan vam sortir, la gent va començar, molt bé, molt bé! I vaig sensació de dir, si això ha de ser el meu futural d'un escenari, duraré 4 dies perquè m'estic passant fatal.
Primer espectacle que fèieu, i també la demostració que com a espectadors ens ho empassem tots.
Sí, sí,
diguem,
sí,
no?
Sí, sí.
Que pensàvem però que allò formava part de l'espectacle.
De l'equip tècnic era allò, hòstia, què us ha passat? I no, sensació d'haver fet el ridícul, tot i que després és veritat que no, la gent no es va emportar aquesta sensació.
Ho veu incorporar ja a l'espectacle, aquell mutis.
No, però aquell dia ens hem relaxat de dir, si torna a passar, ho fem perquè funciona. Però el ridícul que em vaig sentir que estaven fent en aquell moment va ser bastant important.
Clar, jo el tema del ridícul és que no sé si és un sentit
no saps
que tinc.
És,
clar,
no?
Perquè si hagués de sentir-me ridícul per coses que he fet, no ho sé. No sabria dir-te. No, són conceptes com el de vergonya aliena. Jo que veig, és que veig i tinc vergonya aliena. Dic que és el teu problema, totalment, la vergonya aliena. No és el meu. Jo no mai he intentat...
És un problema aliè, tu.
Sí,
no?
Clar, exacte. El seu nom ho indica. Però és veritat que em va passar una cosa una vegada que per sort em va passar de jove, quan feia teatre al col·le, a la parròquia, teatre de ficcionars, i un dia, jo era molt jovenet, tenien obra de teatre el dissabte, i en aquella època pues, ja començàvem a discoteques i tal, total, que vaig anar a Estudio 54, mítica discoteca del Paral·lel barcelonès, i allà pues, tenia uns amics que treballaven de cambrers, i venga, no passa res, em sé l'obra perfectament.
Abans de bolo, això?
Abans de l'obra, que era com per la nit, a la parròquia, amb tota la gent i tal. Total, que em vaig arribar una mica afectat. Hi ha gent que diu que vaig arribar borratxo, però a mi m'agrada més la paraula...
Afectat.
I aleshores, clar, ja... Ui, d'on vens? Jo venia que... Bueno,
afectat, collons.
Mullant-me el cap abans de la funció. I vaig sortir a l'escenari i, clar, jo que pensava que no passa res, quan vaig sortir em vaig quedar com dic... No me'n recordo el que haig de dir, què estem fent, estàvem vestint de soldats perquè l'obra anava com... De la guerra, i hi havia una palangana allà, com amb aigua, i l'obra començava, que ens havien de rentar la cara, i jo vaig estar com bastanta estona, perquè no se'm passava tot allò. I ho vaig passar tan malament que vaig pensar, mai sortiré a l'escenari
afectat,
que no sigui en plenes condicions. I ho he complert, ho he complert. A vegades m'han passat altres coses, però no, perquè o sigui, ho vaig passar fatal,
clar,
allò
clar,
que dius,
clar.
No sé on estic, no sé què ve, qui és aquesta gent, i després el que deies al principi, Albert, clar, nosaltres que veiem des de l'escenari a vegades no veiem res, perquè amb aquells focus que et venen de cara, com els focus d'un teatre com aquest, d'una escola, no, jo no veia res, només veia una foscor, una gent com aquest rentat de cara està durant massa, això què és? Perquè tampoc era Chekhov, era una obra com de
així, vinga, va, comedieta. Som-hi.
Anem a una cosa, en principi, bona. El moment més àlgid de popularitat que hagi tingut el José Corbacho o el Fel Feixedes, el moment aquell que dius, hòstia, sóc una estrella del rock aquí.
Clar, home, el concepte estrella del rock va associat també a grans espais, grans multituds i tal. A mi va haver-hi una època, clar, molt associat amb la televisió també, clar, la gent per la tele, és allò que passes de fer teatre, jo portava molts anys fent teatre amb la Cubana, però estàs al teatre, a més estàs disfressat, surts al bar del costat, no et coneix ningú, o sigui que no ets una estrella del rock and roll. Però quan comences a sortir a la tele i tal, fèiem un programa amb l'Andreu Buenafuente a TV3 i el Santi i jo vam començar després a fer un altre programa que es deia Apple, i que anaven... I vam fer l'Apple Tour. Aleshores, en aquells moments de parella de moda i tal, dels nous Paco Morán i Joan Pere del segle, de finals del segle XX.
Qui eres tu? Paco Morán o Joan Pere?
Jo crec que, home, per l'alçada, el Santi seria el Paco Morán i jo el Joan Pere, però crec que podies intercanviar-la. Aleshores es van començar com a dir, ai, podem fer això. De fet, vam fer un Apple Tour final com a Barcelona, Palau Sant Jordi. I aleshores sortíem al Palau Sant Jordi i, clar, el Santi a mi no se'ns va ocórrer una altra cosa que dir, estem al Palau Sant Jordi, doncs farem un pressing catch. O sigui, com uns conceptes barrejats. I vam sortir allà 20.000 persones, vam posar un ring al mig i uno, els lluitadors i tal, i clar, vam fer allà i vam pensar, hem tocat sostre, això és meravellós, 20.000 persones allà, però és que pocs dies després ens van convidar a fer com la presentació animació d'un partit de la selecció catalana de futbol, aquells que es fan un cop l'any i tal, al Camp Nou. Aleshores, clar, ja quan vam sortir, ja vam passar de 20.000, no hi havia 100 perquè l'escenari ocupava una part, però igual hi havia 70.000, que per mi ja són molts, 70.000 persones igual són, sí. 2.000 teatres els que fem normalment. I clar, ja quan surts allà amb aquella cosa, bona nit! Vam pensar, ara som el Bono i el Bruce Springsteen. Tampoc som qui és qui. Pel nas, el Santi seria el Bruce Springsteen.
Jo més que amb quantitat de gent, recordo un any que vam actuar al Festival de Sitges, que dirigia el malaurat Joan Uller, ens va portar, a través de la seva insistència, el nostre espectacle, el Teatre Total, que també era aquest que fèiem en Xuriguer i jo, a Lisboa, al Festival d'Almada, a Lisboa. I clar, era el primer cop que sortíem de països catalans a anar a un festival internacional. Va ser tanta la insistència de Joan Uller de que érem molt bons, de que es havia de portar això al festival allà, que suposo que tothom els hi fa el mateix, però el que vam viure amb en Xuri aquell dia, d'acabada la funció, després feien una recepció pels actors, però eren com els actors vinguts de Barcelona, que jo a Barcelona gairebé no hi havia estat mai, però clar, veníem els actors vinguts de Catalunya, i llavors hi havia una sala molt gran, amb totes les autoritats, no recordo quines, però sé que jo estava com molt impressionat.
Autoritats portugueses.
Portugueses.
Que no en devies conèixer ni una.
Ni una. I
per això estava impressionant.
I no sabia què dir-los. Però jo veia tot de fotògraf.
Obrigado, obrigado.
Grans de flors. I que ens venia tothom a dir coses, i com molt sobrepassats a dir, sí, gràcies. I sentia en Xuriguera que anava dient, merci, com coses que ha dit en Xuriguera. Que quan es posa nerviós no sap massa el que fa, no?
Parlant en francès a Portugal.
Sí, exacte, saps? Una cosa com molt internacional de dir, hòstia, estem acostumats nosaltres a voltar. I recordo l'endemà, quan vaig trucar a casa, tot va bé, i dic, acollonant. Vull dir, a més, l'actuació havia anat molt bé, públic portuguès, amb una pantalla que ens traduïa, però que al final la gent ens va comentar que ja no seguien ni la pantalla, que ens entenien amb el nostre català, i sensació de dir, hòstia, aquests dos tios de poble han anat a Portugal, han triomfat, i les autoritats portugueses, que no sé qui era, però que jo sé que en aquell moment em va impressionar, em vaig sentir com una estrella bastant important.
Poder eren actors i actrius, mai més... les autoritats
sí,
aquestes, potser, no? Però
la cubana portuguesa. Poder, jo estic explicant això i estic pensant que no ens van trucar mai més, perquè és repetíssim, saps? Que segurament tampoc els devíem impressionar tant.
Històries amb el José Corbacho i el Fel Feixedes. Va, el lloc més sòrdid on hagueu actuat mai? Ara parlàvem aquí de coses amb molt glamour i grans autoritats. El lloc més sòrdid?
Clar, jo és que va haver-hi una època amb la Cubana que feia molt de teatre al carrer. Aleshores, no vull dir que el carrer sigui sòrdid, per definició, però sí que vam actuar a cada lloc, sobretot a vegades fèiem accions de carrer i hi havia una que era una desfilada de modes, que posaven una furgoneta al mig del carrer amb una passarel·la i a la furgoneta darrere hi havia unes cortines i eren com els camerinos i t'estaves canviant allà al mig del carrer quan en realitat els nens o la gent obrien les cortines i tu, un moment, por favor, que estic aquí posant-me els pantalons i tal. No eren sòrdids, però sí que sí que era com allò que no estaves acostumat, que tu qualsevol teatre del món, pel molt petit que sigui, sempre té aquell encant, no? Aquella cosa que dius, bueno, no és sòrdid. Jo crec que tot és sòrdid, tot el que surt dels escenaris o dels teatres. No?
Jo, després, en una actuació de carrer, que recordo que hi havia molta gent, però que era el primer cop que actuàvem al carrer, també amb aquest espai, sobretot anem molt als començaments, també era el Teatre Total, a Santa Coloma de Farners diria que era amb un carrer estret, que darrere de l'escenari hi havia nens jugant a pilota, i que l'escenari era com un carruatge de fusta que estava en un remol, que quan devíem acabar devíem marxar, devíem posar en un jeep i es devien emportar. Llavors, quan tu trepitjaves aquell escenari, deies, hòstia, això no és massa segur. I eren uns moments que a casa meva no s'acabaven de creure encara, que havia deixat els negocis familiars per quedar-me al teatre, varen venir. I, per tant, jo, com vaig veure que era allà...
M'agrada molt, perdona, parèntesi, això havia deixat els negocis familiars, bueno, no? Semblava que us dediquéssiu, no sé, a la immobiliària.
No. Teníem dues botigues en aquell moment i jo tenia un pub que encara conservava, però era allò que es veia que ho deixava tot.
Negocis en plural. Petits, tres negocis.
Sí. Però, i recordo de dir... El tècnic venia i diu, han vist que venien els teus pares? I jo penso, hòstia,
quin mal dia.
Jo els estic dient que no pateixin, que guanyarem. Aquí a Santa Coloma, amb aquest escenari...
Que
van arribar
ells, hi
havia quatre persones. Abans es va emplenar perquè era una festa de barri, no sé què. Però la sensació de dir, hòstia, espero que la vida em vagi una mica més bé, que pugui actuar amb un escenari una mica més.
Però estaran contents ara, perquè van començar amb unes expectatives tan baixes.
Sí, exacte.
El bolo que heu fet, que ha acabat amb un desenllaç més curiós.
Això s'ho encorbatxo un guany.
Bueno, també és que, clar, la cubana ja eren curiosos tots els bolos, allò de jugar amb realitat ficció... Aleshores, va haver-hi molts, hi havia de tot. A vegades ens detenia la policia, a vegades...
Què vol dir que a vegades ens detenia la policia?
Bueno, va haver-hi una Andorra, va ser molt curiós, intentaré ser ràpid. A Andorra vam actuar com Coco Negro i allà hi havia el Jordi Milán, el director, digue-li a la gent, l'espectacle ja ha començat, arriben tard i tal, i fent aquella conya. Aleshores, clar, el Jordi s'anava animant, i va arribar un matrimoni... d'andorrans, senyora amb abric de pells i senyor... No perquè totes les andorranes portin abric de pells, però andorrans de tercera generació o cinquena, i el Jordi, arriben tard, fins que aquell senyor va dir la famosa frase de vostè no sap amb qui està parlant, a mi m'és igual, vostè on va amb aquest abric, segur que és sintètic i tal. Total, aquell senyor va trucar a la policia andorrana i va denunciar el Jordi i venga, pues, ens ha d'acompanyar a comissaria i nosaltres, perdona, com? Bueno, nosaltres no, perquè estaven a dins, jo cantant al Minero, el Jaume Basis cantant al Valer, fent la revista del Comem el Coco Negro, i resulta que, clar, si un nacionalitzat andorrana et denuncia, tu no tens cap dret, ets estranger, i aleshores la policia se'n va emportar a Jordi. I clar, el Jordi entrava després a l'actuació, i nosaltres estàvem allà, i de sobte veiem entrar a un senyor que es diu Toni Albadalejo, que és un gran representant de teatre de tota la vida, d'Anexa, sí. Toni Albadalejo, blanc, bueno, més blanc encara del que és, amb el traje del Jordi Milán, que li anava petit, amb una veu que no li sortia, que anava diguem, recolliu, que han de marxar! Que era com el test, i nosaltres ens vam quedar tots en blanc, i arriba a l'escenari el Toni Albadalejo i diu, i què ha passat? I han detingut el Jordi, i nosaltres ja com, què? I aleshores, sí, el Jordi va estar per la nit en una comissaria andorrana, van anar els del Comú d'Andorra que ens havien contractat, però fins al dia següent no el van deixar sortir i nosaltres vam fer la funció amb el pobre Toni Albadalejo.
I si saps si aquell matrimoni va assistir a la funció?
Aquell matrimoni jo crec que es va quedar...
O sigui, va denunciar i es va quedar a veure l'espectacle.
Es van quedar a veure... Que per sort va ser al contrari que el que li va passar amb un jutge de Barcelona, que va venir a veure a l'estrena del Comecon al Mercat de les Flors, i al final de la funció va venir un jutge, un senyor molt important, diu, mira, us anava a denunciar al principi, quan heu vist que marxaven, que s'havia acabat la funció perquè pensava que era una presa de pèl, però com que soc jutge, m'he volgut quedar fins al final per fer la denúncia. Escolta'm, felicitats per l'espectacle. I va marxar, i tots. Sort que s'ha quedat. Si no, vinga, també, una altra.
No? Hòstia, boníssim. No, clar, jo no tinc...
Com... No tens cap detenció?
No, casualment, no tinc... Jo, el final més estrany que vam tenir en un escenari que he tingut va ser el Capitol, en un moment en què jo agafava atacs d'angoixa. Tenia angoixa. I el primer dia que el vaig agafar, a l'hora de les salutacions... comencem a saludar, i al moment de saludar començo a plorar, però com un beneit, llavors es tornaven els llums i la gent em veia a mi però plorant a llàgrima viva, I llavors marxàvem, era la sala de dalt del Capitol, marxàvem pel mig del públic per anar cap al camerino, i quan vaig arribar al camerino em van estirar a terra, ningú sabia què em passava, jo tampoc, jo els estava allà plorant però no sabia què em passava, fins que va entrar en el seu moment el que era el nostre mànager, que tenia un punt...
De mànager?
De mànager, en què més o menys ja ens anava veient com anàvem tots, i va dir, no pateixo, és un atac d'angoixa. I vam acabar, doncs, agafant-me gairebé jo mig marejat, portant-me el cotxe, arribant a Arbúcies, anant al CAP, bueno, tot un número, que no és l'únic cop, eh? Tornant de València, vam acabar el CAP a les 5 del matí, donant-me un voltarent per quedar-me clavat de l'esquena. Vull dir que el CAP era un lloc on ens coneixíem bastant.
O sigui, uns a comissaria i els altres,
a la sanitat pública. Era més d'acabar la sanitat pública. No?
Sí, jo a la seguretat privada.
Exacte.
Perquè estàvem a Andorra,
exacte. Sí, clar, clar.
Clar, és tot això fantàstic, Maria, perquè tot això representa que nosaltres, el públic, estem asseguts a baix i tot
no
sembla que va bé.
Sembla
que va bé. El pitjor, mira, parlant de públic, el pitjor públic que us heu trobat mai en un bolo.
Tens molts?
No, jo no és, ara no voldria... No és el pitjor públic. Va ser el pitjor públic, però no per culpa seva. Nosaltres anem a Tàrrega l'any 99 i amb aquest espectacle al Teatre Total ho patem bastant i hi ha un regidor de Caldes de Montbui, un noi jove, que diu, hosti, això ho portaré a Caldes. Encara no havíem sortit per la tele, encara no érem massa coneguts a nivell teatral, a Tàrrega ho vam petar-ho. Això era a Tàrrega a principis de setembre, a finals de setembre, em sembla que és, ens truquen a l'ofici i diu, heu d'anar a Caldes de Montbui, que us volen contractar, que aquest regidor ha vist l'espectacle. Arribem allà un diumenge a la tarda.
Que bé, comencen a sortir bolos.
No? Arribem a Caldes de Montbui, una carpa d'aquestes típiques de festa major plena, sí, 700 persones. Estàvem al camerino, allò que vas espiant, i vam veure, vull dir, cap problema, però 600-700 avis i àvies, o sigui, gent de, molt gran. Hòstia, no veus joves, no? A vegades d'aquest moment teníem 30 anys, vull dir que, saps? Diu, hòstia, no, bueno... Ve el tècnic i diem, què, com està? No està ple, però tot és gent gran, eh? Hòstia, cap d'un rato diu, és que es veu que és la festa de la gent gran.
Bueno, per això us han contractat.
Exacte, doncs bueno, molt bé. Començàvem a actuar, i allò començava amb una música folclòrica, i en Xuri fèiem un ball molt ridícul, amb unes faldilles i una samarreta imperi, i acaba el ball i sents tot el públic, bé! I comencem, bona nit, pam, pam, tot el text, i la gent, silenci, ningú rei, anant-nos a mirant. Hi havia un moment que traiem un porró, que el baixàvem al mig del públic, aquella gent, no, gràcies, maco, no tinc set. I es comença a sentir, caradures, que sois unes caradures. I allò, hòstia, ens han dit caradures? I ja comences a veure algú que s'aixeca, que comença, total, als 20 minuts, n'hi ha un home, s'aixeca, jo el veig ben al mig del passeig, ve davant nostre, davant de l'escenari, posant-se l'americana, es pica la galta, i diu, sou un prei de jeta, sou uns caradures, nois, mitja volta i marxa. Bueno, aquell vol, no sé, en tres quarts d'hora el devíem tenir fet. Clar, llavors ens van explicar que el diumenge a la tarda, festa major, durant molts anys, feien, com es deia allò,
una revista.
Varietés. Vale? I striptease, i ara sortia una a cantar un tema, ara una noia ensenya una mica piticuixa, i aquell regidor, amb tota la bona intenció del món, va pensar, mira, aquest any...
Això ho canviarem.
Això ho fotrem una cosa més moderna, clar.
Ja. Massa modern.
Ens pensava que ens matarien. Jo sempre dic que el públic no tenia culpa, sinó que era el programador que ens va... I hem parlat molts cops després amb el regidor, que ens va portar l'any següent al teatre amb el públic que tocava i, per tant, vam acabar disfrutant.
Sí, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Patia a mi tot, aquesta.
Sí, quina angoixa. Sí, jo sé que fa angoixa. Sí.
Això dels equívocs de públic, precisament, revista, festa major... Sí. Nosaltres comencem a fer el Come el Coco Negro i amb la Cubana, i els primers bolos diuen, farem bolos per aquí a la zona, i perquè molta gent sempre ens deia, la Cubana o els grups d'aquí, escolta'm, aquí us entenen millor que fora, no? Perquè quan anem a Saragossa, o quan anem a Sevilla, o quan anem a València... Vale, arribem a Calafell. Anem a fer un bolo a Calafell, entrem allà, també, molta gent gran, i tal, comença tal, la gent ja arriba tard, la gent mosca, tal, comencen les vedets, i ja la Mercè Comas, la Carme Montornès comencen a sentir des de la primera fila. Però quines vedets més lletges que han vingut aquest any, no? Josep, i ella, o sigui, un moment que això i tot. Però mira quines cuixes que tenen, mira quines cares. O sigui, i ja com la gent... Arriba el Jordi i Milana, ja, que no l'havien detingut a Calafell, que l'havien deixat anar a Andorra, i va, vinga, marxem, i comencem a treure les cortines de... Estava com en una plaça del carrer i, clar, la gent va començar... I ara? Vosaltres no hem vingut aquí a veure el Josep sopant, perquè darrere de l'escenari hi havia com una casa d'un poble, hi havia una gent que estava allà,
Haaland, hem vingut a veure el joc, va, marxem, marxem. I, com les cadires eren d'aquestes de tixora, de fusta sí. i tal, aleshores comença la gent a agafar la cadira i es posa d'esquenes de l'escenari. Tot el públic comença a girar, tota la gent d'esquenes, nosaltres ja vam començar a riure, i al final, però la gent emprenyadíssima, gent que marxava, gent d'esquenes, i el Jordi sempre diu, sort que confiava en l'espectacle, perquè podien haver dit, escolta, aquest espectacle no funciona,
sí, sí, clar,
no, no ho fem mai sí, més, sí, sí. perquè... I era al costat de Sitges, que a més la gent, teòricament, coneixia la cubana, un desastre, i sempre ens recordem del pobre sí, sí, públic de Calafell, que després hem tornat, exacte. I també són meravellosos, sí, sí. però probablement l'equívoc aquell, sí. no, sempre porten una companyia de revistes, de varietés, sí, això et pot matar, eh?
Hòstia, girar les cadires és de...
Girar les cadires, sí, sí. Mi, no m'ha passat mai, també, perquè ja actues a teatres que girar les cadires exigiria una Black & Decker i una certa força. Però amb una cadira d'aquesta la gent va començar a donar-se la volta i dient, sí, però sí. No donem crèdit.
Hòstia, m'hi quedaria tota la nit aquí,
sí, sí,
eh?
Sí, és que això, ja ho ha dit que arribaria molt
fantàstic. El convidat especial, més especial per qui heu actuat, o no sé, el convidat més important, a part de totes aquestes autoritats
sí,
que deia
que no sé qui van
Joel Feixedes abans de Portugal, o José Corbacho? A veure.
Jo és molt senzill. Un bolo arreu, recordo que en el seu moment el president del Parlament i els premis en Derroc, on hi ha tot el govern sencer, cada any, no? No, el que precisament un dels anys va ser l'any que al cap de poc va entrar la pandèmia, que hagués pogut haver en aquells enderrocs.
Era el 5 de març, que nosaltres fèiem el programa especial
el
també
5 de març,
des d'allà. 5 de març, 5 de març. Una setmana abans, 1.500 persones
tothom allà. Tothom sense mascareta, bueno, més aviat, jo i en Xuri vam sortir a l'escenari mascareta enfotent-nos-en, dient, hòstia, que no porteu mascareta, ja amb si qui es morirà tothom. I, joder, al cap d'una setmana tancaven tot el país, i per sort...
Territori delicat de la comèdia, sí, no?, sí, d'avançar-se.
Sí, 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 que allò ens van recordar molts cops, de dir, veu, està de sort que no va passar. Bueno, perquè, imagina't, 1.500 persones, roqueros tots, amb una festa després, que allà tothom acaba bevent la mateixa ampolla de cervesa, allà hi podia haver una escampada de virus tremenda. Ja són la personalitat més...
Sí, bueno, al final també és veritat que els convidats més especials són la família i tot això, però bueno, deixant a banda
els familiars,
el públic de Calafell, tota aquesta gent. És veritat que el dia que va venir el Víctor Amel amb aquest programa vam comentar la trobada amb el Fidel, que havia de venir a veure l'espectacle de la cubana a l'Havana, amb el Fidel Castro, però bueno, no va venir, però també certes autoritats que amb algunes vegades venien a veure la cubana, quan arribes a Madrid i nosaltres a vegades estàvem cegada d'amor molt de temps en cartellera, doncs et deien un dia, escolta'm, avui... vendrà un membre de la família real. Ah, pues vale, no? Pues a ver quién viene. I aleshores un dia pues, va venir la que era la mare de la mare de la mare de no sé quin rei, perquè, clar, era com aquella senyora que anava com a una cadira de rodes.
Sí, era no era la mare de...
O l'àvia del rei d'ara, la mare del rei emèrit.
La mare del rei emèrit, bueno, sí, jo diria que era.
O sigui,
sí.
Si fos de The Crown, seria dels primers capítols. Aleshores va venir aquella senyora, com anava a cadira de rodes, la van posar com en un palco, amb tan mala sort que la van posar en un palco d'on hi havia l'actor, el Xavi Tena, que a vegada d'amor s'aixecava i començava a cridar, en espanyol, que estamos en España, que a Madrid era un personatge molt ben valorat pel públic. Aleshores, aquella senyora van començar a cridar al Xavi, ah, ah, i el Santi i jo, que estem allà, ah, ah, tots cridant, i aquella senyora, ah, ah, mucho ruido, mucho ruido. I el servei de seguretat la van treure al palco i la van treure per darrere del teatre Nou Apolo, que està a Madrid allà, amb una plaça...
Ja els hi va caure 10 pisos a
davant. I van sortir com amb un carrer de seguretat que havíem de sortir. Nosaltres estàvem els camerinos canviant-nos i veiem el servei de seguretat amb aquella senyora marxant, la cadira, i quan surt a darrere hi havia un carrer amb un bar, que amb una família que estava allà, veuen sortir tot allò la família. Viva el rei, viva la reina! I nosaltres, que no, que és la àvia o no sé qui i tal. I clar, i després venia. I un altre dia va venir la infanta Elena, que deu ser la seva neta, i la infanta Elena també es va fer una certa gràcia perquè va venir a visitar-nos als camerins.
A The Crown, com la situaries?
A The Crown la situaria en segona temporada, però probablement amb escenes que no han entrat al muntatge del final de la sèrie. Escenes descartades. Aleshores va venir, i clar, tots no sabien com comportar-nos, allò, la reverència que fem, tal, tots nerviosos, tot fent una malament, i sempre ens va marcar perquè va dir, ui,
se les escucha muy bien cuando hablan. Y nosotros, ah, muchas gracias. Dice, llevan un altavoz en el pecho. Y claro, aquí al Santi, es va de girar, marcha al camerino perquè va començar a riure. I nosaltres, com? Un altavoz en el pecho? I com gent senyalant-li així al cap que portàvem els micros inalàmbrics i tal. Però és que, què llevan aquí en el pecho? En el pecho, no sé, pues, unos llevan unas cosas, otras llevan otras. Però o sea, no entenia gaire el tema. I un altre gran personatge que era molt agraït quan venia al teatre era l'honorable president de la Generalitat, Jordi Pujol, perquè aquest, quan venia als camerinos, sempre era Corbacho, tu ets família de... Hòstia, i el tio sabia tot el arbre genealògic de tota la gent de Catalunya, era famós per la seva memòria, aleshores sempre venia Barrachina, tu ets dels Desitges, a l'Eacar, tu ets de... Millán, tu d'on ets? I el Santi, no, i els meus... Aleshores, però era molt agraït el Jordi Pujol com a espectador.
Clar, tots dos, tant el José Corbacho com el Fel Feixedes, a part dels seus bolos, els seus espectacles, també heu presentat altres, no sé, altres actes, altres gales. L'acte més estrany que hagueu acabat acceptant presentar?
Es Goya.
Molt estrany, per dins.
Jo, més que... És que no es ben bé una gala, però la festa més bèstia en què he actuat és la Fira de la Ratafia de Santa Coloma Farners. Allà hi ha... l'acte final és un sopar. L'any passat hi vaig actuar, però aquest format ja no es podia fer. Però fins fa 2 anys era un sopar amb 800 persones on es feia entrega del guanyador de la Ratafia. Llavors, mentre el jurat valorava aquelles últimes 10 ratafies a un costat d'escenari, a Manxuriguera, havíem actuat 2 o 3 anys, pujàvem i fas el teu espectacle. Però, clar, nosaltres que sabíem de què anava la festa, mai hem fet un espectacle. Sempre hi hem anat amb petits shows, amb 4 idees per treballar allà. Perquè allò són 800 persones que han fet un sopar molt bèstia i que tothom porta la seva rata. Vull dir, la gent va molt borratxa, parlant clar. Que hi ha la confiança...
Afectada. Parlem en propietat.
I jo sé de molts actors que hi han anat a fer aquest show final i quan passat malament perquè han anat a fer l'espectacle. Allà no pots anar a fer l'espectacle. L'últim cop que hi vam anar...
L'espectacle el fa el públic.
El fa el públic. Tu allà t'has d'adaptar a l'espectacle. L'últim cop que hi vam anar a Manxuri et portàvem 2 folis amb 20 idees, vale? De dir, tot això ho desenvoluparem, això ho pots fer amb un company que fa 20 anys que treballa junt i que saps que de seguida pots anar improvisant. Però aquell dia ens vam preparar una mica i vam dir, hosti, això és molt bèstia, Santa Coloma. Vàrem sortir, aquell dia hi havia un americà que havia vingut al concurs de ratafia que ve cada any, que s'agafa les vacances per venir a Santa Coloma de Farners a tastar ratafies. Va acabar aquell tio a dalt l'escenari, vam acabar amb aquells folis estripats, vam estar 1 hora i quart intentant presentar els guanyadors de la rata... No, és que no recordo com va acabar allò. La gent dreta, ovacionant... Bueno, és un espectacle que... L'any passat hi vaig anar-hi, però ja no hi ha el sopar, sinó que és la gala final.
Ha perdut.
Espero que el tornin a recuperar, però si mai et truquen per fer-ho, truca'm.
No, truca'm. A part del Goya, algun sí que hagis dit que dius, hòstia, què faig aquí?
Em va agradar molt, o sigui, perquè al final fas moltes convencions i tal, i em van trucar, escolta, farem una convenció a Saragossa d'empreses que tenen a veure amb el món de la mort. O post-mortem, i aleshores vaig fer un... que ho recordo amb molt de carinyo, perquè jo anava com... Bueno, espera, a veure, això ho explico, perquè eren totes preses tanatoris, fabricants d'atauts, quartets de corda que actuen especialment en aquestes ocasions, tota la indústria, i al principi... Però, clar, després eren molt agraïts, perquè qualsevol cosa que deies... I vostès, el tema d'atenció al client, com el porten i tal? La gent queda contenta? I uau! Però al principi va ser una mica de... Bueno, a veure,
però és que com una vàlvula d'escapament per ells, no? Perquè és una feina en què no poden riure mai.
Totalment.
No? I de
totalment.
Cop i volta hi ha aquesta trobada.
Tot i que després em van començar a explicar... Yeah.
Quan no els veiem...
Sí, també. el backstage.
Clar, sí,
les seves risses fan,
A veure, jo crec que haurem de fer una segona edició i que hi vingui el Carles Xuriguera i en Santi Millán, perquè...
Ah, sí? Podran... Estan intervenint en el telèfon de l'Odi.
En Xuriguera, de moment, ha enviat un missatge que et recorda que veu actuar per Johan Cruyff.
Oh!
I que no us va riure absolutament res.
Hòstia, no ho recordo, jo, això. Veus, tio, és que no me'n recordo.
És que ha de venir. Ha de venir,
a veure, podem trucar en Xuriguera, sisplau? Fem una pausa. Posem, a veure si trobem en Xuriguera i ens pot aclarir això d'en Cruyff. No, tu no te'n recordes?
Hòstia, sóc un desastre, molt gros, amb això. Jo vaig als teatres i dic, quin teatre més xulo? Sí, el veu inaugurar vosaltres. I allò, joder.
Però tenir el Cruyff a davant, a tu que t'agrada el futbol, no, eh?
No recordo.
Com que no reia, no el recorda.
A veure si li podem fer memòria, va.
Islàndia, amb Albert Ong.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar Prosegur, que en cas d'incident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I per emergències tens el servei vigilant acuda. Arriba el Black Friday amb aquesta superoferta de 4,90 euros al mes durant 6 mesos. Sí, 4,90 euros al mes, contractant-la fins al 30 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i audiologia universitària per a joves d'un a 100 anys.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
A Xocolata Xolón, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
El millor Black Friday de la història. Black Friday versió 50 aniversari Montse Interiors. Escolta quins preus. Joc de franela des de 28,75, abans 71,95. Black Friday a les 27 botigues de Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 28 de novembre.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, des de The Suites, l'espai exclusiu de personal shopping de la Roca Village. El dijous 17 de novembre, a la 1 del migdia, viu el Vostè Primer des d'una destinació de compres única amb més de 150 botics de les millors marques amb descomptes de fins al 60% durant tot l'any.
Mare de Déu, 150 botics, per favor, si és que no donarem a l'abast. 60% de descompte durant tot l'any. Doncs exactament el que nosaltres necessitem. Nosaltres volem anar mones, mones!
El dijous 17 de novembre, el Vostè Primer se'n va a la Roca Village, on moda, gastronomia i creativitat t'esperen de dilluns a diumenge.
Per favor, a la Roca Village, mira, ja estic a la Laura Fa, a la Silvia Soler i a la Deixi de l'OB de Esther, tu vindràs?
Oh, i tant, allà estem.
Per favor, ens passarem bomba pijama party.
I en públic.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som...
I a tu també.
1. Islàndia, amb Albert Ong.
Total, que al principi us barallàveu per quina sintonia i ara el que ens agrada és aquesta, sí. Aquesta sintonia d'explicar històries, sí, del José Corbacho i el Felfaixedes, històries que els han passat a dalt d'un escenari. Sort que tenen companys, perquè fins allà on no arriba la memòria en Felfaixedes, sí, deu arribar...
Soc bastant gran, en Xuri és més jove que jo, encara que no ho sembli.
O en Carles Xuriguera. Xuri, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, escolta'm...
Felicitats pel programa.
En general.
Sempre ens escoltes?
Des d'on truques?
Quin número tinc del premi?
Des d'on truques, Carles? Des d'on truques?
Sóc a Torroella de Montgrí.
A Torroella de Montgrí.
Torroella de Montgrí, sí.
Doncs mira, Carles, a Torroella...
Ciutat Pobilla de la Salzana de l'any 1975, sí.
I què faràs per sopar avui?
Sopa de ceba, faré una sopa de ceba.
Perfecte. Doncs tens el número 1, Carles?
Gràcies.
Espera un moment, va. Escolta, fes-li memòria a en Fel, que no recorda això que li has dit a la Maria a través d'un WhatsApp, que veu actuar davant de Johan Cruyff?
Sí, sí, al Montanyà, amb una actuació especial d'aquestes que hem fet amb Teatre de Guerrilla tantes vegades. Al Montanyà, jo crec que era una actuació per la gent del club de golf, I un dels membres que hi havia era Johan Cruyff, hi havia ell i la seva dona amb el públic asseguts, sobretot ens van dir no us foteu amb ell, no, perquè això no li agrada, i nosaltres vam fer la nostra actuació, vam preparar, bueno, teníem els típics números que teníem per fer aquestes actuacions especials, i allà teníem Johan Cruyff, que no ens va riure absolutament res, de res, de res, de res, però res.
No te'n recordes? No. I no us vam fer ni fotos ni res amb ella, no?
No.
No us va riure res, que l'havíeu d'anar a demanar una foto després.
No. Ostres, me'n recordo que abans vam, no sé per què, vam sopar amb l'Eloi Vila. L'Eloi Vila corria per allà, també.
Jo havia presentat l'acte o alguna cosa.
Sí, i vam sopar amb ell. Jo me'n recordo que era un dia que tots tres estàvem molt perjudicats, que veníem d'una nit dura de Rússia.
Afectats
per si, per la... Yeah. Jo què sé.
Per la ratafia, per la ratafia.
I de veritat, no te'n recordes d'aquesta actuació?
No, però és que el que és molt fort és això, eh? O sigui, és a dir...
Això et passa.
Si em passa, ja ho saps.
Per la cara que fa en Fel, és que li has explicat tot això, li has fet memòria on era, qui havia l'Eloi, que en Cruyff, que no va riure res, no sé què, i...
No, igual, no tinc cap imatge. Com si, bueno, potser estava molt afectat, potser sí que jo estava molt afectat, però em passa habitualment amb molts bolos, això.
I, Xuri, us veu ficar amb en Cruyff? O sigui, no va riure res, però tampoc us veu ficar amb ell, eh?
La persona de contacte que teníem del club de golf ens ho va recalcar d'una manera tan seriosa i tan ferma i tan... Sobretot, ai de vosaltres que li dieu res, que... Suposo, perquè també coneixien la nostra manera de fer, ai de vosaltres que us dirigiu amb... Vull dir que no, que és... Que... I nosaltres no li vam dir res. Vam fer la nostra actuació i jo... És que me'n recordo perfectament. El cabronàs no va riure ni res.
No,
portava xupa-xop?
Jo no sé si encara fumava, no ho sé.
Jo que he estat a punt d'explicar en una d'aquestes preguntes que em feia la Maria, però clar, no en havíem parlat, això que avui tu i jo hem parlat, però no he recordat a dir-te que parlaríem d'això. Si mai vens, m'agradaria que expliquessis la nostra estada al teatre, aquell que va venir el ministre de Cultura.
Genial. Em pensava que la diries com a personatge així més,
que com que no
més important
dit...
que hem tingut. El ministre de Cultura d'Espanya, que li vam ensenyar la tita.
Perdó?
Mentre li donàvem la mà, sí.
Clar, a veure, anem per parts. Sí. Anem per parts. Qui era el ministre de Cultura en
aquest
moment?
Un socialista amb els cabells arrissats.
Ciprià Siscar.
No. Ciprià Siscar, o València? No,
no.
Però que ara serà un moreno amb el cabell més llarg.
No.
A veure, Xuri, tu recordes
qui era? No me'n recordo el nom, però ho diu bé, en Fel. Era un...
O sigui, ha de ser un ministre època Zapatero, diguem, per entendre'ns, eh?
Sí, Zapatero.
Nosaltres ens anem a actuar a Pontevedra, era allò?
Crec que era el poble d'en Franco.
Sí.
Pontevedra de Franco.
Pot ser César Antonio Molina?
Aquest.
Oh. Sí, exactament.
Aquest. Perfecte.
César Antonio Molina era.
Arribem a aquest teatre i ens diuen, estem fent proves de so, muntar l'escenografia, i ens diuen, d'aquí una hora de parar, que vindrà el ministre, que està de visita per aquí, i vol veure el teatre i volem ensenyar les instal·lacions. Nosaltres ens hem enfadat, i si no estem, i tenim feina, i joder. Però bueno, 10 minuts abans ve el ministre, va entrar policia amb uns gossos i tal, i baixem de l'escenari, i ens posem tots tres a baix l'escenari per donar la benvinguda al ministre. I 20 segons abans de que entrés el ministre, en Xuri em toca així amb el braç al meu braç, i em diu, uita'm, me'l miro i em senyala avall, i anava amb una camisa, com molt fins aquí sobre la bargueta, però, direm-ho clar, la titola per fora. Llavors tu li veies la meitat, i és que dic, què fas? I diu, ja ve, i va venir el ministre, i llavors jo era, ai, quins nervis, ai, quins nervis. I el ministre va entrant tot de fotògraf, que anaven tirant fotos.
Ah, perfecte.
Donant-nos la mà a altres tres, jo només
veia... I tu no sabies si ja se l'havia guardat o no?
No, jo sabia que no se l'havia guardat.
Que no se l'havia guardat.
Jo només pensava, la gent deu estar dient, mira aquell, va amb la tita fora. I el ministre, si ho ha vist... Què deu estar pensant? Jo, una suor freda per aquí al clatell, i el moment que el ministre va fer mitja volta van començar...
Espera, Xuri, tu com ho vivies, això? Mentre en Fel estava això, tu, què?
Hòstia, no, saps des d'aquell moment... Ens heu enganxat, és que ens heu enganxat fent feina. Sisplau, ens heu enganxat fent feina i jo no he tingut temps d'acordar-me la bargueta. Aquesta és la meva excusa que tenia al cap. Aquesta és l'excusa que jo tenia al cap.
En senyal de protesta, saps?
Sí, sí, és allò, deixeu-nos de treballar en pau, estem fent cultura, saps? Deixeu-nos de treballar en pau. I va ser una reivindicació amb silenci. Però jo vivia eufòric, no sé, moments de parada mental.
Sí, confirmes que no te la vas desar en cap moment, eh?
En cap moment.
Et va donar la mà al final o com va anar? Perquè la preocupació seria, a veure si no em dona la mà aquest senyor.
El que vam fer l'endemà al dematí va ser anar a comprar la premsa. Perquè és que aquella nit vam dir, seria bo que demà en portada... Saps com em botreguenyo aquella foto que es va veure l'endemà? Doncs que l'endemà publiquen i de cop i vol dir, hòstia, però si aquest tio ha matit a fora donant la mòbil. I no, no, les fotos en cap es va poder veure aquella imatge que hem recordat molts cops. I que va ser mítica. Veus? Això me'n recordo i del Cruyff no.
Això... Tu callaves per respecte amb en Xuri?
Perquè dic, hosti, igual explico això, i en Xuri diu, noi,
és d'una altra època
ja venia
meva.
La meva filla escoltant,
però ell...
Que no sap que soc titallaire.
Jo només he anunciat una mica això i ja s'ha deixat anar, vull dir que... Sí, sí.
Hosti, boníssim. Doncs, Carles, tens el número 1 i el 2 i tots fins al 10 i t'emportes un lot de torrons Vicenç, eh? Home!
Però guarda-te-la, Carles. Guarda-te-la.
Guarda-te-la, Maria, guarda-te-la. Ara ja no has de sortir, no, ja no surten a passejar.
Li ha sortit molt, per això.
Havia sortit molt. Havia sortit en llocs que... Hòstia, parem.
Ah, sí, o sigui que ja es tenia les nenes escoltant, home.
Per aquí RAC1 fins i tot havia sortit.
Home, i tant. Encara us recordo aquí. Això sí que ho van gravar les càmeres de seguretat.
En aquest estudi no, però, o sí?
No, res, no es fot explicar.
A l'estudi no.
No hi va haver un moment de patapam. No.
Ai.
Bueno, Carlos. Felicitats pel programa, m'agrada molt aquesta secció. Corbatxo feixades. Hòstia, allargueu-ho, eh?
Però has d'entrar de quan en quan i anar parlant de ministres.
Sí.
Has de tenir una sintonia pròpia ja, directament, perquè aquí la cosa va de sintonies.
Ai, de veritat. Xuri, un petó, que vagi bé.
Petons a tots.
Adéu. Ai, ara com continues, això?
Sí, ja no recordava la cara d'aquest senyor, del César Antonio Molina. Ara mateix, quan sentia el seu nom, l'únic que em vindrà al cap serà
la tita.
La tita del Xuri.
No la cara del senyor ministre.
A partir d'aquell dia, quan anàvem...
Posarem les dues fotos de costat, ara, xarxa.
Quan anàvem a actuar a algun poble, que deien, ara vindrà l'alcalde saludant-nos, Xuri, sisplau.
Per favor, que ja ens coneixem.
Aquí ens coneixen, eh? Mira allà dalt, saps? No hagués passat res, però aquí ens coneixen.
Bé, acabem-ho, no, això?
Sí, sisplau.
Una més. El comentari més habitual que us fan pel carrer. O el comentari que recordeu més i el menys habitual. Potser encara té més gràcia aquest.
Home, com ho has dit, això? Estava pensant...
No ho sé.
Primera part l'havia entès.
Sí, no ho sé. O sigui, quan us paren pel carrer... Sí. Què és el més habitual que us diuen i quina és la situació més estranya que us heu trobat amb algú que us diu alguna cosa pel carrer?
Home, en Xuri li deuen dir, porta la bragueta oberta.
Desi.
N'hi ha dos. Un és, mare de Déu, el que havia rigut jo amb vosaltres quan anàveu tots tres, i l'altre és, hòstia, feixada, és que et segueixo des de que anàveu tots tres, saps? Sempre és aquesta cosa de voler dir, soc molt fan, que fa molts anys que... I el lloc més estrany va ser quan el meu pare estava en coma a un hospital a Vall d'Hebron, i jo estava amb la meva cosina esperant, i va venir una senyora i diu, feixades, què fas aquí? Podem fer una foto i tot. I jo vaig fer una cara, que la meva cosina diu, senyora, sisplau. I, ai, sí, perdona. I va marxar, però al cap d'un altre va dir, però un autògrafo sí. I va portar...
És més contingut.
I vaig dir, en plan, senyora, ara aquí em sembla que no toca.
No és aquella frivolitat de la foto, no?
No sé, s'ho va agafar i dius, la foto no, potser li veiem la cara, que està afectat.
Una firma,
collons, això no et costa pas tant, encara que se t'estigui morint el pare, saps?
No es nota la firma, això.
Ui, vaig trobar aquella enfaixada, és molt mal educat, eh?
Quina cosa més xula.
Sí, perquè se li estigués morint el pare.
Si no podia fer una foto.
Bueno, és que ha canviat molt, clar, el tema, pel tema de la tecnologia, probablement el que ara més et diuen pel carrer. Ens podem fer una foto? Ens podem fer una foto? Que a vegades ja ve gent amb el mòbil i diu, ens podem fer una foto? I jo, sí. I diu, no, no, perdona, si ens pot fer una foto tu a mi, perquè hi ha gent que no et coneix, també. Sí, sí. I aleshores, que es vegi Colón de fons, dic, perdoni, perdoni. Però a mi sempre m'ha agradat molt això, quan la gent diu, ai, com hem rigut amb tu, quina gràcia i tal. Després, sempre hi ha gent que a vegades ho remata, quina gràcia quan sorties amb aquell, jo, amb qui? Aleshores comencen les confusions que et confonen amb un altre. I ja no saps molt bé amb qui t'estan confonent. I
això, hores d'ara.
Amb el Paco Morant, no?
Amb el Paco Morant, això, quan sorties amb el Joan Pere.
Amb en Xuriguera, hi ha gent... O sigui, hi ha gent a Cambell...
Que no te'n recordes, vols que el truquem?
No, 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 és que és molt fort, perquè...
A Cambell li diuen que el senten per la ràdio.
Sí, ja et sento per la ràdio. I diu, no, és enfeixades. Enfeixades, sí, que és bo aquest també, ja ho sé, ja que ets tu. I l'altre no. I al revés, jo arribo a actuar al lloc i dic, tu, digue-li a Manxuriguera que el sento a la ràdio, eh? O no, és una diu, digue-li l'altre que ja el sento per la ràdio. Ah, sí, un te'l vas sentir, cony, allà amb l'home a Islàndia cada setmana. Dic, no, sóc jo.
A la gent els hi sona. Quan jo que passa un cotxe, a mi m'han dit moltes vegades, passa un cotxe, diu, Buenafuente! I jo, en un moment, és que a més no, no ens assemblem, no tal, però la gent s'atabala i té una neurona.
Perquè no hi ha algú que et confonguin sempre? Que...
Una vegada em vaig quedar preocupat perquè a Madrid, va ser Plaza Mayor de Madrid, va venir una senyora, ai, que soy muy admiradora tuya, me puedo hacer una foto y tal. I jo, venga, venga. Ens fem una foto i diu, és que claro, es que bueno, las canciones cuando estabas con Ana, i jo, ¿con Ana? ¿Con qué Ana? Diu, hombre, todo aquello del Coco Guagua.
No, home, no, Enrique i Ana.
Que jo portava un barret, anava amb un fular, una americana, hòstia. Però aleshores vaig mirar-me amb un aparador i pensant, però em sembla l'Enrique del Pozo, que es ven conèixer i m'han confós amb tu, i encara s'ho va prendre ell malament. I dic, no, però ¿cómo? Si no nos parecemos en nada, digo, ya, per això.
Però amb re, no, perquè...
Amb re. I dic, però sí, gent que a vegades li balla el cap i tal, i et confonen. I el de la foto que deies tu de l'hospital, a mi em va passar en un tanatori, que em vaig equivocar, com són tan moderns els tanatoris i tal, em vaig equivocar de sala, perdona, familiares de tal, que ja anava a veure, diu, ai, perdona, una foto, dic, ostres, aquí, i clar, es va muntar ja com un fotocall, va venir una senyora, ai, el meu marit era malfanteu, et veia malandreu a TV3, i jo molt bé, diu, vols fer una foto amb ell? I jo, vale. I aquí es valia una mica la cosa, perquè era la vídua. Jo no vaig caure en aquell moment i aquella senyora volia que em fes una foto amb el seu marit i jo li deia, perdoni, i ella, sí, enganxa't al vidre, que se us vegi els dos. Com quan vas a l'aquari et poses perquè sembla que està el tauró, doncs igual, però amb una sípia allà dintre. Clar, jo mirava, vam donar, i jo, senyora, però... I va entrar tota la família, està aquí el corbatxo amb el papa, fem una foto tots junts. Escolta, haig de marxar.
Aixequeu el papa una mica, que no se'l veu.
No sé, el papa li farà molta il·lusió. Dic, com es mogui el teu pare, em cau aquí sobre. Aleshores, la gent se li en va una mica la flapa amb el tema.
Doncs jo sí que et veig una mica de semblança amb l'Enrique aquest, eh?
Ah, sí?
Sí.
Molt bé.
Els ulls i les celles.
Doncs ja et cantaré el Coco Guagua.
Mira. Coco Guagua, Coco Guagua, Coco Aquesta és l'Anna, eh? Ho dic,
sí, però... sí.
Bueno, a veure, tot l'entorn de fer el Feixedes reclama més fer el corbatxo, eh? Perquè ara m'escriu la teva senyora i diu, jo com en Xuri també vull més sessions de fer el corbatxo.
Ja veus, el que m'aprecien és quan està sol no s'aguanta per enlloc el que ve fer, doncs almenys que hi hagi un corbatxo que ens distriem una mica, saps?
Ens recuperen anècdotes.
Ei, gràcies, boníssim. Fel, setmana que ve més.
Sí, em vaig a posar
Llums
bombetes,
Sant Pau, sí, i corbatxo, torna quan vulguis.
Que no consumeixin molt les bombetes, eh? No. Moltes gràcies.
Torna quan vulguis.
Jo quan em digui el Fel.
Va, fins ara.
L'univers de la llum. El nou espectacle de Christmas Garden. Els llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants per planetes i galàxies en un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. L'univers de la llum. Del 22 de novembre al 15 de gener al recinte modernista de Sant Pau. Entrades als llumsdesantpau.com. Islàndia, amb Albert Ong.
Tornen els torrons solidaris de RAC1 i torrons Vicenç, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el de cremós d'ametlla amb cookies. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari. Compreu el torró de RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis, tots, hi van destinats. Consulteu els punts de venda i supermercats a rac1.cat i a vicenç.com.
3 minuts i les 8. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Polèmica oberta per l'efecte de la nova llei del només sí és sí.
La nova normativa fa que el que abans es separava entre agressions i abusos sexuals ara quedi englobat en una sola tipificació, la d'agressions. Això ha obert la porta a que alguns agressors condemnats se'ls hagin rebaixat les penes. Per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, la culpa és dels jutges, a qui avui ha tillat de masclistes.
Los jueces no están aplicando la ley tiene que cumplirse y precisamente por eso les insisto en que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia.
Unes declaracions que han xocat amb membres del PSOE i del Consell General del Poder Judicial. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentat que Montero hagi atacat els jutges amb caràcter general, mentre que l'òrgan de govern dels jutges ho ha titllat d'atac intolerable i ha demanat una rectificació. Pedro Sánchez, per la seva banda, s'ha limitat a demanar prudència i temps perquè la judicatura estableixi un criteri clar.
I atenció a l'onada de casos de bronquiolitis en nadons que comença a desbordar les urgències de pediatria.
Sí, alguns hospitals com Sant Joan de Déu fins i tot han hagut d'ajornar operacions per tenir llits disponibles a les UCIs pediàtriques. Després de 2 anys amb pocs casos, la bronquiolitis ha tornat amb la mateixa força que abans de la pandèmia del Covid, però més d'hora del que s'esperaven els professionals. Sobretot destaquen els casos que es donen entre els menors d'un any. La incidència ja és de més de 1.400 casos per cada 100.000. Els pediatres insisteixen que la malaltia es coneix bé, però demanen estar alerta per si els nadons tenen dificultats per respirar.
I acabem amb uns altres que tindrien moltes històries també de dalt d'un escenari. Yeah. El Tricicle esgota en poques hores les entrades per la seva 5ª i última funció de comiat al Liceu.
Sí, el trio humorístic ha anunciat aquest matí al Món a RAC1 que, després d'esgotar les entrades per les altres 4 funcions, n'afegien una més per acomiadar-se. Serà el 4 de desembre. Fa poca estona, però, al web del Liceu ja no hi quedava cap entrada disponible. Paco Mir, Carles Sanz i Joan Gràcia han tornat temporalment als escenaris després que la seva gira de comiat del 2020 s'aturés per culpa de la pandèmia. Ara sí, diran adeu definitivament amb l'espectacle Chimpum, que són 13 sketchos amb els números més famosos del Tricicle.
Gràcies, Joan.
Fins ara.
Esports, Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
El Barça ha conegut avui les sancions pel gest de Lewandowski i els insults de Piqué a Gil Manzano en el partit Osasuna-Barça.
Sí, 3 partits al davanter polonès i 4 a Piqué. Competició imposa un partit per la vermella a Lewandowski i 2 per considerar un menysteniment o desconsideració al seu gest de tocar-se el nas. En el cas de Piqué, la sanció, que recordem, podia ser de fins a 12 partits, ha quedat finalment en 4, sanció del tot intranscendent perquè Piqué, com ja sabem, ja està retirat. En el cas de Lewandowski, el Barça presentarà recurs a la sanció, tot i que sense pressa, ja que no hi ha partits a la vista i el club té 10 dies de marge per fer-ho.
Es fa com estrany, que entre la diferència en l'acció de Lewandowski i la de Piqué només hi hagi un partit.
Sí, per cert, cada moment de Carlo Ancelotti encara no en sabem res, per haver dit que l'àrbitre s'havia inventat un penal el dia del partit al Bernabéu contra el Girona.
També seria interessant veure què hauria passat amb Piqué si estigués en actiu,
Sí.
Que podia anar de 4 a 12, doncs no sé si hagués agafat també la part baixa.
16, 12 més 4 hauria
d'estar. En fi, Mundial de Qatar. Luis Enrique ha parlat a la prèvia del darrer amistós d'Espanya, just abans que diumenge comenci el Mundial.
El seleccionador espanyol ha confirmat que Ansu Fati serà titular demà contra Jordània i jugarà els 90 minuts i ha parlat d'aquesta nova faceta que ha d'estrenar a Qatar, la de streamer. De moment, Luis Enrique no vol donar pistes al respecte.
¿Qué vas a hacer? No lo sé. Yo, para mí, esto es un experimento que pienso disfrutarlo al máximo. De hecho, estos días lo estoy disfrutando cantidad. La conexión con la afición. Me salen, abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Digo, coño, peace and love, maravilla.
Písalo.
Doncs
vinga, veurem què és el que fa Luis Enrique a Qatar. Avui ha donat mostres també d'estar encantat amb les paraules de Leo Messi a Universo Valdano. Diu que dues persones amb un caràcter com el seu podien topar com ho van fer i considera un regal haver aportat alguna cosa al seu futbol.
I finalment avui s'ha fet el sorteig de la segona ronda de la Copa.
Sí, amb aquests creuaments, Atlético Paso de la Palma espanyol, Cacereño Girona, Nàstic Màlaga i Llevant Andorra. Els partits es jugaran el 21 o 22 de desembre a partit únic al camp del rival de menor categoria. El Barça no entra, recordem, al sorteig fins a la propera ronda, juntament amb Madrid, Betis i València.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, a veure, Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Quan arriba el fred?
Doncs, perdoneu, ha sortit un petit gall.
Doncs mira, el fred arriba... El fred avui ha baixat les temperatures, eh? Ja s'ha notat un parell o tres graus en moltes comarques, més fred també de bon matí. Demà, momentàniament, recuperem els graus que hem perdut avui i al migdia en conjunt els veurem entre els 20 i els 24, l'ambient més suau cap a la costa, cap al prelitoral, a les comarques de Tarragona, al Pla de Lleida, és on podem arribar als 23, 24, acostar-nos als 25 fins i tot, però després divendres baixen clarament les temperatures i fins i tot divendres en molts llocs no s'arribaran ni als 15 graus i difícilment passarem dels 17-18 allà on s'enfilin més. Per tant, demà, qüestió de gaudir d'aquesta bonança que després baixen de mentre calen les temperatures. Demà un dia variable en què aniran passant núvols. Al matí poden caure quatre gotes a Ponent. Al sud serà cap a la tarda i especialment al vespre que arribaran precipitacions amb una mica més de cara i ulls al Pirineu, Prepirineu Occidental especialment, i també algunes gotes a la tarda poden aparèixer en altres sectors de les comarques de Lleida i Tarragona.
Reykjavik.
Reykjavik, 4,4 de mínima, 8 de màxima.
I sona aquesta cançó, ja ho saps, Abel, dissabte 26 sí. de novembre, Sopa de Cabra celebra el final de Gira del Vent Endins al Palau Sant Jordi per celebrar-ne el 30è aniversari, que Vent Endins és el disc més venut de la història del pop-rock català. I per celebrar aquesta fita tan especial, què han fet el Sopa? Doncs que s'acompanyaran d'un grapat de col·laboracions dalt de l'escenari, com les de David Carabén, Su, Ginestà, entre molts d'altres artistes. Afanya't, eh? Ves corrents.
I haurem d'anar, sí.
Fes-te
sí,
amb
sí.
la teva entrada a sopadecabra.cat o a cruillabarcelona.com.
Gràcies. Les 8 i 3 minuts, cada dimecres, els que manen el periodista de Nació Digital, Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Ens parla de les persones que remenen les cireres a Catalunya a partir d'aquest llibre que vau escriure amb el Miquel Macià, Els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya. Bé, fa pocs dies hem conegut que la revista Forbes ha actualitzat el rànquing dels més rics a Espanya. I dins d'aquest rànquing hi ha uns quants catalans, i sempre va bé repassar-ho i repassar-ho amb el Pep Martí. Per exemple, gent de la que ja ens has parlat, la baronessa Thyssen, la quarta fortuna de Catalunya. La família Gallardo, l'Antonio i Jorge Gallardo, de la farmacèutica Almirall, serien el cinquè i el sisè. Anem al podi, repassem el podi. Qui és, segons la revista Forbes, el tercer català més ric?
Doncs és Manuel Lao, l'antic propietari de Cirsa, la multinacional del joc, que va vendre un fons d'inversió per 2.500 milions d'euros. Va ser un bon negoci que va fer i després ha continuat invertint en altres negocis. És un cas curiós, és un home fet a ell mateix, un home que va sorgir de les muntanyes d'Almeria, d'un poble, Doña Maria, i que s'ha fet de realment d'or. No?
Me l'apunto perquè un dia entrarem a fons
amb
el Manuel Lao, l'antic propietari de Cirsa. Segon català, o en aquest cas hem de dir segona catalana més rica, qui és?
Sol d'Aurella, la presidenta de la companyia embotelladora de la Coca-Cola, que ha perdut alguna posició, perquè normalment solia ser la primera fortuna. I ara ha estat superada pel que parlarem avui, no? Un dia parlarem de com la família d'Aurella va aconseguir la primera concessió de la Coca-Cola, que és una concessió del Pardo l'any 51. És una història al·lucinant, quan toqui.
Això quan toqui també ho farem. Però avui ens volem centrar en el que, segons la revista Forbes, sempre diguem, ens agrada precisar això, segons la revista Forbes, sí. Qui és ara mateix el català més ric?
Doncs el fundador de Mango, Isaac Andic. 1.900 milions de patrimoni, segons l'última actualització de Forbes. La primera fortuna de Catalunya i la 12 de l'estat espanyol.
Doncs...
I és curiós saber qui és la primera d'Espanya, perquè és el principal competidor d'Andic, Amancio Ortega.
És a dir, Sara. El primer espanyol, Amancio Ortega, el primer català, Isaac Andic.
Jo hi he contribuït, sí, a tots dos, a fer-los rics, ja ho dic ara.
Molt amablement.
Sí, molt amablement,
contribució,
sí, sí.
Molt amable.
Sí.
2 minuts i entrem a fons amb Isaac Andic. Qui és aquest home que va fundar Mango i que la revista Forbes l'ha situat com el català més ric?
Islàndia, amb Albert Ong.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic, la teva llar estalvia. El planeta, també.
Un
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és el creixement. Per això t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Aprofita ja les setmanes Black de MediaMarkt. Aconsegueix les millors ofertes de l'any i emporta't un Samsung Galaxy Z Flip 3 5G de 128 GB i plegable per només 699 euros. Let's go. Ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 B's. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Ei, on veurem el Mundial?
Jo no em vull perdre ni un partit de Messi.
I França amb Benzema i Mbappé, què?
Tothom tranquil. Amb el Club Vanguardia tinc tot el Mundial per només 14,99 € amb Gol Mundial.
De debò?
Sí, m'he descarregat el meu codi a clubvanguardia.com i he aprofitat el 25% de descompte. Però les cerveses les poseu vosaltres, eh? Oh, 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 oh,
oh. RAC més 1 Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Islàndia, amb Albert Om.
Els que manen avui amb el periodista Pep Martí abordant la figura d'Isaac Andic, del fundador de Mango, del qual hem d'explicar moltes coses, quan va arribar a Catalunya, etc, etc. Però primer, com a curiositat, diguem, Mango, se sap l'origen del nom d'aquesta marca? Vull dir, té algun origen que tingui una història o no ho té, això?
Sí, es veu que en un viatge que va fer ell de jove a Filipines, doncs va tastar el Mango, li va agradar molt, i va dir, mira, buscava un nom pels seus productes. La veritat és que és una mica més complicat. Ell buscava un nom curt i va trobar que Mango era un terme que es pronunciava igual de molts idiomes, o sigui que ell va fer una mica el seu estudi de mercat. Va ser allò, a mi m'agrada, doncs va Mango. I a partir d'aquí, doncs, ho van tirar endavant.
Sí, clar, sí, la variació és mínima, ara pensava en la cançó...
Mira, no? Chanel, no? Jugo de Mango.
Jugo de Mango.
Sí, sí, he pensat exactament el mateix.
Mango, en fi, en tot cas, Mango. Dèiem això, que aquesta llista de Forbes, el més ric d'Espanya, Amancio Ortega, el seu gran competidor, i el més ric de Catalunya, en aquest cas, Isaac Andic. Quan va arribar Isaac Andic a Barcelona?
Ah, és una història interessant. Ell arriba a finals dels 60, als... té 14 anys. Després d'una situació bastant complicada. Ells venen d'una família jueva d'origen sefardita d'Estambul, parlen el ladí, la llengua dels sefardites, i a Estambul, en principi, doncs, sempre hi ha hagut una certa bona convivència entre comunitats, amb parèntesis de molt conflicte. I als anys 50, de fet, quan ell tenia 3 anys, la seva família va viure el que podríem dir un pogrom, una persecució contra una minoria cultural, que era la minoria grega. Era el moment que començava a haver-hi el conflicte per l'illa de Xipre. Ara tot això sembla molt prehistòric, però en aquell moment va ser un conflicte que va fregar la guerra entre Grècia i Turquia. Era una pugna entre aquests dos països. Aleshores hi va haver una persecució molt greu contra els grecs, es van assaltar les seves botigues, una cosa, i al final també de retruc amb els armenis i també amb els jueus. Doncs la comunitat jove es va començar a espantar. Quan la crisi xipriota, a començaments dels 60, ja es va començar a embolicar molt més, i de fet acabaria amb una invasió de Turquia més endavant, molts jueus van emigrar. I un d'ells va ser la família. Hem dit que, com molts altres jueus d'origen sefardita, van triar Espanya perquè venien, doncs, de, era una mica el seu, la seva memòria familiar, no?
Arrels més andaluses, segurament, no? Els jueus sefardites trien Barcelona. Deies això, que ell havia nascut als anys 50, per tant, estem parlant d'una persona, i s'ha que han dit que ara està a la ratlla dels 70 anys.
69 anys.
69 anys. 69 anys, arriba amb 14 aquí.
Molt espavilat. Ell se n'adona, ell parla en algun moment de l'ambient que veia pel carrer, com anava vestida la gent, no? I veu uns carrers molt grisos i diu, home, aquí, amb el terreny de la moda i de la roba, doncs pot donar sortida. Llavors es dedica a comerciar amb el seu cotxe, uns anys després, a portar productes, doncs, de Turquia. I el primer negoci que fa, molt jovenet encara,
roba,
és...
Roba, ja, eh?
Roba, sempre roba. Una petita botigueta, ambulant, i aconsegueix un bon negoci amb una botiga de la Via Augusta, que els hi porta unes bruses, guanya, li paguen pel doble que a ell li ha gustat, i diu, com, així podem obrir negoci. I aleshores, amb l'ajuda del seu germà, que és una persona capital en l'evolució del negoci, obren el que és primer una botigueta al carrer Balmes.
Que no es deia ni Mango en aquell moment,
no,
eh?
No, una botiga. Això va ser als anys 70. I comencen a fer alguns diners.
Clar, als anys 70 vol dir, clar, que ell té 18-20 anys, eh? Potser quan obre la primera 20, botiga...
20 i poc anys.
Amb el seu germà, després de veure que, coi, que si porta robes de Turquia, les pot vendre aquí amb altres botigues, amb aquesta botiga que deies de Via Augusta, el doble de preu. I Mango quan arribarà?
I Mango arribarà ja entrat als anys 80, ells fan una petita acumulació de capital, s'atreveixen a obrir una botiga al Passeig de Gràcia i els hi va genial. I aleshores, quan creen ja la seva pròpia marca, el seu propi disseny, ells no és que fabriquin pròpiament, treballen amb diversos proveïdors, però es dediquen al disseny, els hi va molt bé, i a partir d'aquí ja és una explosió. Amb 10 anys multipliquen les botigues per tot Barcelona, i això ja és progressió geomètrica.
Clar, una constant d'aquesta secció...
D'una petita botiga ambulant, és bastant,
sí.
Bastant al·lucinant.
Una constant de la teva secció, d'això dels que manen a Catalunya, és la discreció, diguem, no? Que molts dels que ens has parlat, alguns no, eh? Alguns són personatges molt coneguts i que els tenim vistos i sentits... Però molts no es deixen veure gaire o no es deixen sentir gaire. És el cas d'Isaac Andic, també?
A veure, era el cas d'Isaac Andic. Isaac Andic és un home discret, no li agrada gaire aparèixer, però, esclar, el negoci s'ha fet tan gran que al final acaba sortint. Després ha fet alguns negocis que molts li han sortit bé, d'altres no. Ell, per exemple, en un moment determinat, i això ja devia ser ja fa una quinzena d'anys, que junt amb altres empresaris va entrar en força en el sector financer, van provar sort amb el Banc de Sabadell, i, de fet, va ser en una de les primeres reunions del Consell d'Administració de la Banc de Sabadell, en el qual ell va arribar a ser el primer accionista i va posar molts diners, que va fer una intervenció en públic i va començar a sortir els mitjans. Però ell no ho volia. Aquesta operació, per cert, va acabar bastant malament.
Ara hi anirem, aquestes operacions que li han sortit malament a Isaac Andic, però crec que tinc un tall de veu seu, que és de l'any 2010, d'una de les poques entrevistes que ha fet, en aquest cas en una plataforma contra la crisi, que es deia Esto lo arreglamos entre todos, que es parlava amb diferents personalitats, i deia, precisament, jo crec, un dels arguments al que està referit ara, què va veure ell quan va arribar aquí.
A los 17 años ya era muy curioso y tenía mucho interés en todo y veía que en aquella época en España la gente iba uniformado. Y me di cuenta de que ahí realmente había un gap, un hueco para rellenarlo. Y es como es cuando empecé a importar cosas de Turquía, pues de India, y empecé a inundar el mercado, primero Barcelona, luego Madrid, luego el resto de España, con los productos.
Fa gràcia això, aquests anglicismes. Vi un gap, perquè clar, gap no deixa de ser un altre competidor, diguem, no? Perquè a Zara hi ha gap i hi ha Mango, diguem, no?
I moltes coses de l'Afganistan va dur, també. Uh-huh. Que hi va haver uns anys que va estar bastant de moda, l'Afganistan.
Amb què se li noten els diners, diguem, això que sigui... És a dir, es donen aquelles persones que té avió privat, que sí. Té vaixell...
Ell és un home de tracte, diuen, exquisit, correcte, planea amb els treballadors, es deixa veure molt a les plantes de les seves empreses, dina amb directius, saluda els assalariats, això sí, però és un home que té un estatus, ell té gustos cars, com sol ser amb aquest segment, ell té un avió particular que li va costar 32 milions d'euros, Ell té el Nirvana, que és un vaixell, que és una autèntica fortuna, que és un dels vaixells amb una eslora més gran de totes les fortunes de l'estat. No, home, ell no s'està de res, no? Acaba d'obrir ara una botiga a la 5a avinguda de Nova York, que ell ho volia, com un objectiu per, a partir d'aquí, fer un gran desplegament per tots els Estats Units. Vull dir, es mouen, aquesta gent es mouen amb unes estructures d'entorn d'ells espectaculars.
Sempre no? M'agrada demanar-te, ja ho saps, no sempre tens la resposta, evidentment, però si jo me'l volgués trobar, és a dir, per on es mou, on viu, on estiueja, què en sabem d'Isaac Andic?
Ell, home, si vols anar de vacances a la mar de Màrmara, ell, per exemple, és un dels seus destins, però sí que és veritat que es mou bastant per Formentera, per exemple, als estius, quan té unes vacances amb el seu...
Amb el Nirvana Formentera, no?
Amb el Nirvana Formentera, en efecte.
Sí, això és molt probable que anés a Formentera i no el veigués, diguem,
és
no?
Probable. És probable. Aquesta gent es mouen amb uns ambients molt determinats.
Entès. Intentem entendre el fenomen Mango, diguem, no? És a dir, tu dius que obre els anys 80, la primera botiga que ja es diu Mango a Passeig de Gràcia, però clar, ara és a mig món, fins i tot amb aquesta botiga a la 5a avinguda de Nova York.
Sí, això a vegades se'ls ha etiquetat com a moda ràpida, no? És un tipus de negoci que es basa en una producció massiva, que ofereix bon producte a un públic, diguem-ne, anem a dir, de classe mitjana i també popular, no? És a dir, producte accessible. És a dir, no és un estil, potser, Christian Dior, és un estil més transversal, per dir-ho d'una manera. I això, doncs, bueno, ha estat realment un autèntic èxit i ell i Zara probablement són les dues marques que estan més en competició i que ha tingut també algunes crítiques, perquè l'estil aquest de moda ràpida planteja també alguns problemes pel que fa a la sostenibilitat, pels productes que utilitzen i això ha fet...
La fàbrica, perquè, és a dir, entenc que Mango, ho dic perquè ara potser hi ha gent que ens està escoltant i està passant per la C-17 i a la C-17 ja es veu, diguem, clar, ells tenen al Vallès dos centres molt importants, no? Tenen un centre de...
Bàsicament a Palau de Plegamans.
A Palau de Plegamans, no?
I aleshores, a veure, ells, és que això és important perquè ells en aquests moments se senten una mica, quan dic ells, no vull dir només l'Andic, en general aquest sector se sent una mica assetjat per les crítiques pel que fa al tema del medi ambient, de com afecten el seu negoci al medi ambient. I el que s'està produint, per això en els últimíssims anys, és l'obertura d'una línia de negoci ja nova, més propera, no sé si es pot dir, a la roba ecològica, però treballant, diguem-ne, en fibres naturals. I aquesta és una tendència que jo crec que ells hauran de treballar. Ells tenen una línia que és Altermate, que es basa en això, que és una altra marca a banda, lligada a Mango, però que ja és un altre tipus de producte, no?
Però tenen, diguem, ells el que fan és dissenyar i distribuir.
Dissenyar i distribuir, bàsicament.
Ells no produeixen, diguem.
Ells produeixen molt poc. Els proveïdors són de països aliens, diversos. Ell té més de 120 proveïdors, treballa. Això és una cosa bastant, bastant important. I es basa també en una certa adaptació a les tendències del moment, el qual requereix rapidesa i una gran adaptabilitat. I val a dir que en un sector en el que el glamour és un tret essencial, adaptar-se, moure's amb aquestes aigües procebosses del sector, això no és gens fàcil. I, de fet, ell ha tingut alguns problemes amb el negoci, que potser després, si vols, a l'hora de preparar la successió, el transatlàntic una mica atrontollat.
Planta de disseny, per tant, a Palau Solità i Plegamans, centre logístic a Lliçà d'Amunt, xifres de treballadors, de botigues, això, mira, tot el món, què?
De la primera botiga, el Freds de Gràcia, ara ja en superen els 2.500 establiments, però de 20.000 empleats, presents a un centenar de països. Ara faran un salt qualitatiu a Nord-Amèrica, és un dels objectius estratègics que s'ha marcat. Realment, en fi, és... Aquest any, els últims, amb la pandèmia, tot aquest sector ha patit una reculada importantíssima, però aquest 2022 ja han superat les xifres del 2019 i estan ja per més de 2.300 milions facturats.
Són empreses comparables, Zara i Mango? És a dir, són dues empreses gestionades familiarment?
A veure, inicialment sí. El Mancio Ortega continua mantenint el control pel que fa a la família. però en Dic ha hagut de, finalment ho ha hagut de deixar als directius. És a dir, ell és el president, diguem-ne, executiu, però ja no és el conseller delegat. El que no són equiparables són amb, diguem-ne, amb el potencial de l'empresa. És veritat que, en fi, ell és la primera fortuna de Catalunya, la dotzena d'Espanya, el patrimoni d'en Dic són 1.900, el patrimoni de Mancio Ortega, doncs, aquest any, que ha tingut un baixón del 20%, 55.000. L'any passat eren 60 i pico mil, en fi, imagina't amb quines xifres estem parlant, no? Quan parles d'aquestes xifres a la Mancio, doncs ja, quan sents 2.000, 3.000, ja dius, estàs pobra gent, no? Ja és així, no?
Sentim Isaac Andic 2011 amb un acte de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya.
Normalmente los socios consejeros comemos los que no están viajando cada día juntos. En el fondo es como si fuera un consejo cada día y tenemos mucho mejor comunicación. Que si no cada uno de ellos lleva una parte de la empresa, si solo nos viéramos una vez al mes para el consejo, sería fatal. De esta forma, todos explicamos cada día lo que hemos hecho y ahí vamos solucionando. Es otra idea buena que os doy en las empresas. Si queréis hacer comer juntos, es súper positivo. No lo podéis ni imaginar lo mucho que aporta.
Què et sembla, Maria?
Doncs mira, estic d'acord, perquè és que ara recordava quan menjàvem junts aquí a RAC1, ara, clar, amb la pandèmia arran d'això ha canviat, no? Però sortien moltes idees de temes, per exemple, mentre anàvem dinant. Per tant, si passaven aquí, en el nostre àmbit, segur que també doncs, passa amb les altres empreses.
També indica que és un home obsedit amb el seu negoci, eh? Uh-huh. Això viu en el negoci.
Parlaves abans de Banc Sabadell i d'alguna operació que no li havia acabat de sortir bé, Isaac, que en Dic fora del que és el negoci de Mango, eh?
Ell va quedar, diguem-ne, enganxat, com altres grans empresaris del país, amb un negoci immobiliari de l'empresa Habitat, que va fer el Bruno Figueres, que havia estat fill d'un antic president de la Cambra de Comerç, Joan Maria Figueres, que els va enredar per apoderar-se de la divisió immobiliària de Ferrovial. Allò Habitat creien que era una empresa molt sòlida i no ho era en absolut, i la cosa va acabar amb concurs de creditors, tribunals, va ser un greu problema. I després van intentar també un grup d'empresaris, on que també hi havia el Lara de Planeta, ocupar l'espai que havia deixat la Caixa quan va deixar el Banc de Sabadell, la participació de la Caixa, que era un 12% i pico. I van entrar, però aleshores va venir la crisi bancària del 2008 i això tampoc els hi va sortir bé. És a dir, que ha tingut alguns entrebancs, no?
70 anys, deies, també n'hem parlat altres vegades, quan repassem els que manen a Catalunya, la successió familiar, no? Quan una generació ha de donar pas a l'altra i que a vegades va molt bé, a vegades no és tan fàcil aquest relleu.
És un dels grans problemes d'aquestes empreses. I aquí no va anar bé. Ell va voler fer-se amb un costat, va cedir el poder al seu fill, Jonathan, i per les raons que fossin, allò va trontollar molt, i la veritat és que ell va haver de tornar a assumir el càrrec. Fins i tot li va demanar al seu germà, que ja s'havia desvinculat, que tornés a agafar també una part del timó, i el gran mèrit és que se'n van sortir, que això ja costa molt, més en aquest sector que dèiem tan canviant de la moda, que hi hagi un sotrac i tornar-ho a agafar. I al cap d'un temps, perquè ell de totes maneres tenia ganes de deixar de ser conseller delegat, ho va cedir ja a uns directius que són els que deporten el dia a dia. És a dir, ell exerceix, diguem-ne, la direcció, anem a dir, política de l'empresa. Mm-hmm. Però el conseller de vegades és el Toni Ruiz, que és un home que ve del sector, especialitzat en punts de venda, i l'empresa en aquest moment...
Sí, Toni Ruiz és un dels homes forts.
És l'home, és com el primer ministre, el conseller delegat, amb poder.
El president de la República i el primer ministre seria Toni Ruiz.
Exacte.
Has dit això, visió política. En política s'hi ha ficat, Isaac Andic?
Mai.
No, eh?
Mai. El seu germà havia fet algunes declaracions en contra de la independència i del procés. Ell ha estat al marge. Sí que alguna vegada, quan se li ha fet alguna pregunta, ha dit que ell no ha tocat l'empresa de Catalunya, això és cert. I el Toni Ruiz, fins i tot en el moment més àlgid de l'octubre del 17, en una entrevista que no es va poder escapar, va dir, sobretot, que hi hagi acords i concòrdia. Mm-hmm. No hi entren.
Alguna cosa més per rematar Mango, per rematar Isaac Andic?
Amb això de la política, quan els periodistes els furgaven durant el procés, el Toni Ruiz va dir, mira, ens preocupa més un tuit del TAM que el que pugui passar a Catalunya aquesta tardor. Mm-hmm. Una mica... Ells estableixen un mur envers l'actualitat política. Saben que no tenen res a guanyar amb tot això.
Avui hem volgut parlar d'Isaac Andic per aquesta llista de Forbes, que sempre són unes llistes, aquestes dels rànquings dels mercats, que no saps mai què calculen, no? Exactament, no? O que vegades, calculen coses diferents en funció de qui fa el rànquing.
A vegades el rànquing de Forbes i el del Mundo hi ha alguna contradicció, però vaja, sempre són els mateixos.
Vaja, un lloc
no,
o un altre,
no? Ens barallarem pel 7 o pel 8, Albert, no? Jo crec que...
No hi ha sorpreses, que tot plegat, no sé, un any entréssim nosaltres, allò... en el top 10, no?
Home, ara, per exemple, s'ha produït els Grifols, que sempre estaven en una posició molt forta, han baixat bastant, han baixat una mica, no? Això, els Valls Companys, que a vegades estaven molt, molt al marge, en l'últim llistat de Forbes veig que estan amb la posició...
Valls Companys és Lleida, no? N'hem de parlar un dia, eh? Quin silenci.
Sí, sí, n'hem de parlar. És que ells no volen que se'n parli gens enlloc.
Pep Martí, molt interessant, moltes gràcies. Dimecres que ve més, no?
Vinga, endavant.
Va,
gràcies.
Ho deixem aquí avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Om. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Nosaltres tornarem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Hola, aquest és el Black Friday de Movistar, que no és com la resta, és millor. Perquè si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren, te'n donen diners o t'ho descompten d'un dispositiu nou que escollis. És bo per tu i és bo per al planeta. Informa-te'n a les botigues Movistar.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i audiologia universitària per a joves d'una 100 anys.
L'univers de la llum. El nou espectacle de Christmas Garden. Els llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants per planetes i galàxies en un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. L'univers de la llum. Del 22 de novembre al 15 de gener al recinte modernista de Sant Pau. Entrades als llumsdesantpau.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra modificaran les seves actuacions per protegir les persones vulnerables i seguir avançant cap a una policia més democràtica i propera. El cos policial aplicarà un nou protocol en casos de desnonaments o desallotjaments, situant les persones vulnerables al centre i atorgant seguretat jurídica als agents. A Catalunya Avança parlarem d'aquest gir en el model policial amb experts del sector. Dijous 17 de novembre a 11:15 del matí, segueix en directe l'estreaming del debat a lavanguardia.com.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.